Cadena Cope presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Tots els divendres, a aquesta hora, comencen les Converses Veterinàries. Cada divendres parlem del món dels animals. Ho fem amb els experts, amb els especialistes. Amb tots aquells que més saben, aquells que són autèntics, doncs, professionals i que ens poden donar les millors recomanacions. I sense més preàmbuls, doncs, com fem cada setmana, anem a saludar el nostre veterinari de capçalera. Avui és un gust presentar-vos amb en Xavier Barnils. Xavier, com estàs? Benvingut.
Bona tarda, Lluís. Què tal? Com anem?
Encantat de saludar-te i més encantat de que ens expliquis tantes i tantes coses interessants. Però abans, com sempre fem, anem a recordar quina és la ubicació del Xavier Barnils. On desenvolupes, Xavier, la teva tasca professional? Ens ho recordes?
Sí, jo estic a Girona, al Centre Veterinari Girona, que el tenim allà al vell mig de la ciutat, al carrer Emili Graït, i allà estem. Per qualsevol cosa que necessitin els oients, doncs allà ens trobaran.
Molt bé, doncs ara que tenim situat amb en Xavier Barnils, si més no a nivell professional, que és important, doncs anem a parlar d'un tema que volem proposar en el dia d'avui, i és parlar d'aquests gossos que són els veterans, que arriben a una etapa molt especial de la vida, que podríem dir-ne que és l'etapa geriàtrica. Suposo, Xavier, que quan un gos es fa gran, doncs comencen a haver-hi canvis, no? I aquests canvis, evidentment, doncs afecten a la, diguem-ne que a l'estat del nostre animal. És correcte això?
Sí, de ser com les persones, no? A mesura que ens anem fent grans, doncs hi ha coses que canvien. No vol dir que siguin millors ni pitjors, però no són iguals que quan som joves. Doncs amb els animals passa exactament igual, eh? Vull dir, l'edat no és cap enfermetat, però sí que comporta, doncs, a vegades canvis, ja siguin a nivell físic, a nivell metabòlic, a nivell del que siguin, que impliquen, doncs, unes diferències entre un animal jove i un animal adult i un animal geriàtric.
I uns canvis que poden condicionar la nostra relació com a propietaris de la mascota, no? Per exemple, imagino que el passeig, igual també, com moltes altres coses que ja ens diràs tu, s'ha d'adaptar, doncs, en aquest moment vital que té l'animal, no?
Sí, exacte. I a més, cada gos això ens ho mostra. Vull dir, al final, el propietari és el que coneix millor la seva mascota. Llavors, hi ha gossos, doncs, que amb 8 anys, doncs, tenen uns problemes, i altres que en tenen 12 i no en tenen cap, no? Igual que passa amb les persones. Vull dir, hi ha gent de 70 anys que fa maratons, en canvi, n'hi ha altres de 40, doncs, pràcticament no es mouen del sofà. Això amb els gossos també passa, eh? Però som nosaltres els propietaris, com a tal, que hem de veure, doncs, fins on arriba el nostre animal, si ho està disfrutant o si realment per ell ja suposa un sacrifici. Si veiem que el traiem a passejar i fa 5 anys fèiem 10 quilòmetres a la muntanya i ell anava i tornava 30 vegades i ara amb prou feines ens segueix, això ens està indicant, doncs, que potser ja no està disfrutant tant i que haurem d'intentar canviar una miqueta aquests passejos que feien, doncs, per alguna cosa que ell li sigui més assequible.
La normalitat, la situació habitual és que els animals geriàtrics porten molts anys amb la família i són animals, doncs, molt i molt estimats. Amb aquesta estima, què és el millor que podem fer per cuidar-los? Què ens recomanes quan el gos ja té una edat?
Doncs mira, una cosa que és molt important, i és que jo ja veus que tot ho equipa una mica a persones, perquè al final som pràcticament iguals a nivell de medicina, és a dir, nosaltres quan som grans, doncs, tenim uns controls mèdics bàsics, eh? Anem a fer les revisions, doncs, periòdiques que ens pertoca, segons la nostra edat, segons la nostra condició, exacte. Doncs un gos és exactament igual, o un gat, eh? Vull dir, quan arriba a certa edat, doncs hem de tenir planificat, doncs, que potser val la pena, quan anem a fer la vacuna, doncs, fer una analítica de sang, per exemple, o cada 2 o 3 anys. O si veiem que el nostre gos comença a tenir problemes per caminar, doncs poder que s'han de fer les radiografies i mirar que no tingui algun problema a nivell d'artrosis o a nivell d'alguna patologia d'aquestes. Si s'engreixa molt, si s'aprima molt, si es cansa més del normal, si tot això són coses que nosaltres anem veient, i si no veiem res, doncs no estarà més ser un control rutinari. Nosaltres en diem un control geriàtric, per dir-ho d'alguna manera, però no deixa de ser res més que quan l'animal arriba a certa edat, doncs fer controls per intentar avançant-se a que l'enfermetat que pugui arribar a desenvolupar doni la cara. És a dir, si nosaltres detectem l'enfermetat abans que aquesta comença a donar la cara, comença a donar símptomes, doncs és molt més fàcil poder-la controlar que si no ens esperem a que el nostre animal tingui uns símptomes molt exagerats de certa enfermetat i llavors és quan anem al veterinari, llavors poder ja anem massa tard.
En el programa sempre recomanem les visites cícliques, anuals, de control dels nostres animals, que és la forma d'evitar molts problemes, no? Però en el cas dels veterans, en el cas dels geriàtrics, crec que aquesta consulta és encara, si cap, encara més important, no?
Sí, del tot. A més, és el que et dic, és a dir, nosaltres, no ho sé, tens un gos de 2, 3, 4 anys, vas un cop a l'any, posa les vacunes, i fa una revisió general, i si no hi ha res més especial, doncs seguim. En canvi, un gos a partir dels 7-8 anys, i un gat també, recomanem, doncs mira, el mateix dia de la vacuna no costa per res fer una miqueta, una revisió una miqueta més exhaustiva, inclús una analítica de sang bàsica, on hi surti doncs un hemograma, que és la sèrie vermella, no?, per descartar que pugui tenir alguna anèmia, alguna cosa, i una mica una bioquímica bàsica també, on ens indiqui com està el fetge, el ronyó, i una miqueta aquestes coses més bàsiques, no? Això ho incluïm dins de la visita anual de les vacunacions, i, bueno, normalment surt també, però sí que és veritat que alguna vegada et trobes doncs, amb alguna analítica que dius, aquesta cosa aquí ens està fallant, per tant, mirem a veure d'on ve això, no? I ens avancem una miqueta al que et deia, que es presenti l'enfermetat en si, amb una visita rutinària anual que poder, si no fos un animal geriàtric, doncs no faríem, per exemple, l'analítica de sang que et comentava.
Amb l'edat, la dentadura es pot ressentir?
Sí, amb l'edat es pot ressentir la dentadura sempre i quan no tinguem una cura de la dentadura de l'animal. És a dir, si nosaltres portem una bona higiene bucodental de la nostra mascota, que sé que és molt difícil, perquè pràcticament ningú fa, ni jo mateix amb la meva gossa, que seria rentar-li les dents 2 cops al dia, que seria el correctíssim, però si nosaltres no ho fem, cada revisió que anem a posar les vacunes, el veterinari ens mira la dentadura, quan ens diu que hem de fer una neteja de boca dental, la fem. Llavors això, en principi, si portem un control, no té per què anar a més. Ara, si nosaltres, òbviament, no hem tingut cap tipus de control bucodental de la nostra mascota, doncs als 8, 9, 10 anys és obvi, natural, doncs que la dentadura no estarà en les condicions més òptimes i que, clar, al final, en lloc de fer una neteja, el que hem de fer moltes vegades són extraccions o exodòncies, treure dents, perquè ja ha passat tant temps en mal estat que llavors ja no estem a temps de mantenir la boca sana, sinó que el que hem de fer és arreglar-lo, entre cometes, i treure algunes peces.
Com podem saber si el nostre gos pateix dolor?
Mira, això és molt bona pregunta, perquè a vegades als tocatalis ens és molt complicat això, més que res perquè si és un dolor agut, és un animal que es torça una pota, o que és una cosa aguda que veiem de la nit al dia, és fàcil de detectar. Ara bé, els animals geriàtrics, què els passa? Que normalment són dolors crònics, és a dir, que no apareixen de cop i volta, sinó que molt, molt progressivament i lentament van apareixent. I ells no ho mostren de cop i volta, sinó que a poc a poc van canviant el seu comportament. Llavors són animals moltes vegades doncs, que potser no pugen al sofà o al cotxe de la manera que pujaven abans, o no pugen i baixen escales de la mateixa manera, no volen caminar com caminaven abans, tenen el caràcter diferent, és a dir, la gent diu, ostres, que està de mal humor, s'ha fet una mica més esquerp. Doncs moltes vegades això ens indica que té dolor, en gats, per exemple. Ostres, abans és que sempre dormia dalt d'aquesta estanteria i des de fa un parell o 3 anys ja no vol dormir a l'estanteria, sinó que prefereix dormir aquí al terra amb el llitet. Doncs compte, perquè això probablement ens està indicant que l'animal no es troba en les condicions o que té algun dolor que li impedeix fer el que a ell normalment li agradava fer, que era pujar a l'estanteria, no? Llavors el comportament, aquestes petites coses sutils que van molt poc a poc en el temps, però al final ens han de fer veure que el nostre animal poder té dolor crònic.
I aquest dolor crònic es pot tractar, Xavier?
Sí, es pot tractar. Òbviament es pot tractar, sempre depèn del tipus de dolor crònic que sigui, però el més típic que vindria a ser l'artrosis, com a les persones, òbviament l'artrosis sabem que no té cura, però sí que té tractament, és a dir, el que podem fer és minimitzar aquest dolor. Ara, avui en dia, hi ha molts medicaments, molts productes, ja siguin nutracèutics, ja siguin de medicaments tradicionals, que ens ajuden a que el nostre animal no tingui dolor, i el nostre animal no tenir dolor, la seva actitud canvia, el seu modus vivendi canvia, torna a fer més exercici, guanya massa muscular, vull dir que és un animal que fa uns canvis. La gent quan ve a la consulta i a vegades diuen, ostres, aquest animal té dolor, diu, ostres, vols dir que té dolor? Dic, i tant que té dolor. Ja veuràs, tractem-lo pel dolor, el tractem i al cap de 2-3 mesos diuen, és que ha fet un canvi, que torna a ser una altra vegada un animal jove amb el caràcter que tenia abans, amb les ganes de jugar, amb les ganes de menjar, tot això. Llavors, moltes vegades costa de veure, però quan el tractem aquest dolor fan un canvi espectacular.
Parlant de menjar, com ha de ser la dieta d'aquest veterà?
Doncs igual que la nostra, baixa en calories, a no ser que sigui un animal que sigui altament actiu, però normalment això és baixa en calories, una dieta ja venen pinços especials per animals geriàtrics, no poden ser dietes hipercalòriques amb molta energia, perquè el metabolisme, igual que les persones, s'alenteix amb l'edat. Per tant, són animals, a part de que ja per si no fan tant exercici, doncs tampoc el seu metabolisme no està tan accelerat com quan som joves. Llavors, no necessita tant aport nutricional com un animal jove. Per tant, ja són dietes una mica encarades, això, que no portin tanta... A part, té una curiositat, que és que normalment quan més grans es fan, més ansietat pel menjar tenen moltes vegades. Llavors són pinços doncs, amb alta qualitat en fibra, per exemple, que siguin més, que sacin més, però que no tinguin tant aport energètic.
Quina ha de ser la higiene? L'habitual o cal prendre alguna mesura especial quan ja tenen una edat?
No, o sigui, l'animal no té cap problema extra, és a dir, per exemple, incontinència urinària, no? Per exemple, o problemes d'aquests, o un animal, per exemple, que no pugui caminar massa i que tingui unes llagues o que tingui unes úlceres per decúbit, el que sigui, si és un animal que és una condició de vida normal, no hem de tenir cap més higiene que la que hem seguit durant tota la seva vida, raspallar el cabell, banyar-lo quan creiem que és necessari, totes coses normals. No requereix una higiene extra perquè l'animal sigui d'edat avançada.
Per l'expectativa de longevitat, per l'expectativa d'edat, el tamany importa?
Sí, sí que importa. En aquest cas importa i molt, eh? Ja, el tamany és una cosa important. Normalment, els gossos de races més grans tenen una esperança de vida més curta que els gossos de raça més petita, eh? Això va així. Hi ha excepcions, com per exemple, doncs no sé, els que són braquicèfals, aquests que tenen el morro xato, uh-huh. Diguéssim que són braquicèfals, ja podria ser doncs, el bulldog o el carlino, aquests gossos normalment també tenen una esperança de vida una miqueta més curta que, per exemple, un caniche o un yorkshire. Però sí que és veritat que, per exemple, el mastín o el gran danès, tots aquests tenen una esperança una mica més curta de vida que un chihuahua o un caniche o un yorkshire. Això, per estadístiques així, no vol dir que hi hagi un gran danès que visqui 16 anys i un caniche que només en pugui viure 11, eh?
Clar.
Però la mitja ens indica això.
Xavier, quin és l'animal més gran d'edat que has vist? Aquell gos que dius, ostres, amb aquella gossa.
Sí, jo la recordo perfectament perquè ens venia a la clínica fins fa 4 anys i era una gateta que tenia 25 anys.
Mare meva.
25, sí, sí. I, escolta'm, estava estupenda, eh? Vull dir, no havíem de fer alguna petita medicació per control del ronyó, que sempre és el que els hi falla als gats, però fins pràcticament una setmana abans de morir, pobreta, estava, vamos, estupenda, estupenda, estupenda. I a més era d'una senyora també molt gran, que encara ens ve a visitar la clínica, i feien un tàndem la mare de maco, la veritat és que era quan venia a la clínica era molt agradable. Tant ella com la propietària, com la gata, eren fantàstiques i encara tenim encara molt contacte amb la propietària.
En humans, comenten les estadístiques de que les dones viuen més anys que els homes. Com funciona això amb els animals? El sexe importa quant a l'expectativa de vida?
Amb això no hi ha uns estudis clars. Amb això no hi ha estudis clars. Sí que és veritat que, per exemple, tenim el hàndicap de que les gosses o les gates, ara, actualment, s'estan esterilitzant molt més, però quan no hi havia l'acostum d'esterilitzar-les, moltes patien problemes relacionats amb el sistema reproductor, incloent-hi també els tumors de mama, tumors d'ovari, infeccions de matriu. Això és molt, molt, molt freqüent en gosses que no crien o que no estan operades. Ara tot això s'està reduint perquè la tendència a l'esterilització és molt més alta. Per tant, però jo, si t'hagués de ser sincer, no et sabria dir ara, amb la meva experiència, si veig més gosses o més gossos geriàtrics. Això no t'ho podria dir.
Mira que bé, en el món animal hi ha paritat, segons sembla.
Jo crec que sí, que hi ha paritat.
Molt bé. Molt bé. Vaig preguntar-te sobre un tema que ja has comentat, ja has passat per sobre, però m'agradaria aprofundir-ho, i és el tema de les vacunes, perquè hi ha gent, ens consta que hi ha gent que es pensa que perquè el gos o la gossa sigui ja bastant gran, no calen, però sí que calen, oi?
Calen més que en un animal jove.
Clar.
No? O sigui, és tot el contrari. És a dir, un animal geriàtric, les seves defenses no són tan valentes i tan fortes com podria ser un animal jove. Per tant, el que hem de fer és protegir el seu sistema immunitari enfront a qualsevol agent patogen, virus, que pugui entrar. No? Llavors, és tot el contrari. És a dir, qui es vacuna de la grip en persones? Doncs la gent immunodeprimida, els nens o els avis. Doncs amb animals es vacunen tots, però encara té més importància en animals geriàtrics perquè el seu sistema immunitari no és prou fort. Per tant, si un animal geriàtric no el vacunem i agafa una malaltia infecciosa, doncs probablement el seu sistema immunitari no sigui capaç de guanyar-la. Per tant, l'hem de protegir fent aquest patogen. Per tant, és tot el contrari. Això sí que és veritat que és un mite, no?, que hi ha. Els animals grans no cal vacunar-los perquè ja són grans. Doncs no, és tot el contrari.
Els homes, en molts casos, tenim problemes capilars, tenim l'alopècia, no?, l'alopècia de l'edat. En el cas dels gossos, també pateixen problemes dèrmics o de pèl quan es fan grans?
En principi, si tenen una bona alimentació i no tenen problemes hormonals, no. El que sí que és veritat és que amb l'edat els problemes hormonals s'augmenten. Llavors, els problemes hormonals moltes vegades porten associats problemes dèrmics que inclouen, doncs, evidentment, alopècia o problemes de la pell, que no és una pell prou forta, és una pell massa fina. Llavors, això pot produir que perdin el pèl. Però una alopècia androgenètica com és la nostra, doncs no, amb gossos no passa això.
En el cas dels humans, ja que tu sempre t'agrada parlar del tema humans, jo vaig fent comparacions, no? Es posen, per exemple, pròtesis de cadera o pròtesis de genolls. Com està aquest tema en el cas dels animals? S'està fent implantologia d'aquest tipus de pròtesis o està en un moment encara en una fase molt inicial?
No, ja es fa sobretot de caderes, se'n fan moltes, de genolls no. No se'n fan pràcticament, se'n fan algunes universitats, sobretot americanes, però de caderes sí que se n'estan implantant ja i forces. L'èxit, doncs, aviam, és una cirurgia que ja intervenen moltíssims factors, també passa en persones, vull dir, jo sempre poso l'exemple de que hi ha gent altament coneguda i amb molts diners i amb els millors cirurgians del món que li han fet cirurgia de cadera i no ha quedat bé, val? Mai més ha pogut anar a caminar igual. Per tant, en gossos, doncs imaginem com estem, no? Ara sí que és veritat que s'ha avançat molt i que ja se'n posen moltes pròtesis de cadera, sobretot els animals amb displàsia de cadera molt avançada, en què la vida no és compatible amb el seu estat de la cadera perquè no poden caminar. Llavors, com a mètode doncs, per intentar que aquell animal pugui tirar endavant, doncs la pròtesi de cadera sí que es porta i es fa, i n'hi ha que funcionen molt bé, també n'hi ha que no. Això s'ha de ser sincer.
Cal sempre valorar la mobilitat, no? Un animal amb mobilitat té millors expectatives que un de sedentari, no?
Totalment, això és bàsic, sobretot perquè la musculatura és primordial, i també és molt important el pes, és a dir, un animal geriàtric com més prim dins dels estàndards normals, no volem dir que estigui en excés prim, sinó un animal que estigui prim sempre tindrà més facilitat per moure's, que no pas un animal que estigui gras o extremadament gras, com a vegades ens trobem, no? Animals de 10, 11 o 12 anys que ostres, tenen un sobrepès molt important i això els dificulta moltíssim la mobilitat, i si dificulta la mobilitat va arrossegant altres patologies que van darrere d'un animal que és sedentari perquè no es pot moure per sobrepès.
Cadena COPE presenta Converses Veterinàries amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Parlant d'aquells temes que ens encanten, parlant de les nostres mascotes, dels nostres animals, parlant amb els nostres veterinaris, doncs ens passa el temps que vola, i aquí a la ràdio les coses són com són, i quan el temps arriba a la seva fi, doncs només queda que acomiadar-se i sempre agrair la presència del nostre convidat, en aquest cas la sort de tenir el nostre veterinari de capçalera, avui ha estat en Xavier Bernils, a qui agraïm eternament la seva presència i sobretot els seus consells. Xavier, gràcies.
És un plaer, Lluís, gràcies.
Tornem d'aquí 7 dies, en aquest mateix punt del dia, a la COPE Catalunya Andorra, les converses veterinàries amb els amics del Col·legi de Veterinaris de Girona i els del Centre Verd. Adéu-siau. Baby, baby.